Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'Escola Balear experimenta en una dècada un fort creixement d'alumnes matriculats. Segons l'anuari de l'educació de les Illes, que hem conegut avui, el curs passat tenia gairebé 200.000 estudiants, són 20.000 més que 10 anys enrere. I del total d'alumnat, el 19% és estranger, una proporció força superior a la del conjunt estatal i que representa més un desafiament per al sistema educatiu que ha de saber gestionar la diversitat d'orígens i cultures. Aquest n'és un de reptes, un altre que planteja aquest document és aconseguir que els centres educatius de les Balears no quedin tots sols i aïllats davant les creixents demandes socials. En aquest sentit, destaca l'anuari la importància que les escoles estableixin vincles i comparteixin coneixements. Una anàlisi que trobem en aquest document, protagonista de l'actualitat avui dijous 16 d'octubre, en què estem pendents també d'una operació contra el tràfic de drogues a la barriada de Sombanya. Al Manco hi ha en aquest moment 5 detinguts. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel balanç de la campanya contra el foc. Acaba amb 16 hectàrees cremades en 60 incendis. Cap de greu.
Tot i les temperatures rècord registrades arreu, les Balears han aconseguit mantenir les bones dades quant a superfície afectada pel foc, segons la Conselleria d'Agricultura. La ràpida intervenció dels efectius antiincendis han estat clau per aconseguir que pràcticament tots hagin quedat enconats.
Les Balears registren una frenada de la compravenda d'habitatges per part d'estrangers.
Cau en el primer semestre un 7%, segons el Col·legi del Notariat, a diferència del conjunt estatal, on creixen aquestes operacions a mans dels forans. A les Illes, el ciutadà alemany és el predominant, compren una de cada dues cases que es venen estrangers.
A Eivissa, el govern construirà 18 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer al barri de Sasserra, Sant Antoni de Portmany. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. És la primera promoció que l'Ibavi impulsa en aquest municipi en els darrers 15 anys. La intenció és que hi accedeixi, que qui accedeixi no hagi de destinar més del 30% del sou de l'habitatge i es prioritzaran els veïns del municipi de Sant Antoni, que com a mínim hauran de tenir una residència de 5 anys a les Illes. Es preveu que les obres iniciïn l'any que ve i que tinguin un termini d'execució d'entre 12 i 18 mesos.
El govern es compromet a dur aigua potable de qualitat a Manacor en 2 anys màxim. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. I per assolir aquest objectiu històric, el govern ha anunciat la licitació de les obres de la xarxa d'aigua en alta per valor de 21 milions d'euros i que farà que l'aigua arribi a la capital del Llevant des de Petra. Recordem que només el veïnat de les barriades de Savolta i de Serralt disposen d'aigua de qualitat d'ençà de l'any 2023, quan l'Ajuntament va construir una planta potabilitzadora pilot.
A Menorca, al desembre, començaran les obres per convertir una part dels patis de l'antic quarter militar Conde Cifuentes del Castell. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El projecte permetrà crear 150 aparcaments. Al mig del poble s'ha adjudicat a una empresa menorquina que començarà a fer-hi feina d'aquí a poques setmanes. La previsió és que les obres durin 4 mesos i que, per tant, el nou aparcament estigui operatiu a partir del maig, abans de l'inici de la nova temporada turística. A més, durant el curs també servirà per als usuaris de la futura escola de formació professional que s'ha de construir just al costat amb una capacitat de 600 alumnes.
Coldo García continua en llibertat després de comparèixer al Suprem.
El jutge ha pres la mateixa decisió que ahir amb José Luis Ábalos després d'interrogar el seu exassessor, que s'ha negat a declarar a la quarta compareixença com a investigat. Avui ho ha fet per presumptament haver gestionat diners en metàl·lic que hauria anat donant a l'exministre entre el 2018 i el 2023. Per aquesta mateixa trama, el PP cita el president Pedro Sánchez a declarar al Senat dijous que ve, dia 30.
Pel que fa als esports, el vestidor del Mallorca vol sumar a Sevilla els seus primers punts com a visitant. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Iago Barra Satella podrà comptar demà amb tots els seus futbolistes per fer el darrer entrenament abans de viatjar a Sevilla. Els jugadors saben que han de començar a sumar si volen sortir del descens i tot depèn de deixar la porteria a zero. Avui escoltarem el porter del Mallorca, Leo Román, que ha parlat per IB3. I avui el dia va de porters, Catacoll, que acaba de renovar amb el Barça i avui és a Mallorca, ha parlat també abans de que demà la nova seleccionadora Sònia Bermúdez ofereixi la seva primera llista. I en bàsquet, demà torna la primera FEB, l'Estia Menorca cercarà el segon triomf de la temporada a la pista d'un aspirant a tornar a l'ACB. El Palència i el Palmer torna a la competició després de descansar la setmana passada i s'enfrontarà al líder, el Lleida Corunya.
Tanquem portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Aquesta situació d'aire fred en capes mitges i altes de l'atmosfera encara perdura. Ha fuit la possibilitat de ruixats tan intensos com tenien la setmana passada, però no ha acabat de fer net perquè els ruixats encara cauen ahir, després ahir, i avui no serà un dia diferent en aquest sentit, perquè cap a migdia descarregaran ruixats, preferentment en el cas de Mallorca, a la part de Ponent, també qualcuns cap en el Reguer o la part del centre, no en descartant també qualcun cap en el migjorn, i aquests mateixos ruixats podrien caure, això sí, de manera més feble, cap en el centre-sud d'Eivissa, difícilment a la resta. De fet, a la resta serà un capvespre bastant tranquil. Quant a temperatura, es mantenen sense canvis les màximes, les mínimes són fresques, aquesta pròxima nit ho tornaran a ser, per davall de 15 graus, a gran part de l'interior de Mallorca, en especial a la Serra de Tramuntana, i també a qualque punt de l'interior, tant d'Eivissa com també de Menorca. Per demà, poca novetat, encara continuem amb aire fred, i de fet, pensant que els ruixats, a diferència d'avui, que seran més localitzats en el cas de Mallorca, demà podrien afectar tant Menorca com també Eivissa i a ser puntualment moderats o fins i tot forts.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, el sistema educatiu de les Illes ha crescut de manera significativa en la darrera dècada. Segons l'anuari de l'Educació 2025, elaborat per la Universitat de les Illes i la Fundació Guillem Xifra de Colònia, les Balears, hi ha 20.000 alumnes més ara que el curs 2015-2016 i ja en són gairebé 200.000, si tenim en compte totes les etapes no universitàries. Una de les dades més cridaneres de l'estudi és l'augment de l'alumnat estranger, que ja representa el 19% del total, una xifra molt superior a la mitjana estatal. Fa només 10 anys, Marta, aquest percentatge era del 13,7%.
Sí, l'alumnat dels centres públics continua sent majoritari, amb més de 127.000 infants. L'estudi també destaca una baixada en la ràtio d'alumnes per professor. El curs passat es va contractar un 6,7% per ser més de 200, i en una dècada en són 5.000 més. Pel que fa a la repetició de curs, les dades es mantenen estables, tot i alguns canvis puntuals. Ha augmentat lleugerament a 6 de primària, però ha disminuït a 3 d'ESO. La taxa de finalització de l'educació obligatòria se situa en el 87,5%, lleugerament per sota de la mitjana estatal. En general, ells repeteixen més que elles, i els centres privats no concertats i l'Illa de Menorca registren els índexs de repetició més baixos. Ruth Carí és una de les autores d'aquesta anàlisi.
El 16, les dones van presentar millors taxes que els homes en totes aquestes etapes, especialment les de batxillerat, en 14 punts de diferència. I llevat dels cicles formatius de grau bàsic, on els homes van tenir una major taxa de finalització dels estudis.
L'anuari de l'educació també incorpora la ponència del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Verger, que proposa abordar les desigualtats educatives entre centres amb la creació de zones educatives. Verger posa l'accent en la importància de compartir coneixement entre els centres i els recursos de l'administració per tal de fer front als nous reptes socials i educatius de forma conjunta.
No és senzill, perquè comporta un canvi cultural. És a dir, que aquelles escoles que ja els hi va bé a nivell de resultats educatius s'impliquin amb les escoles de la mateixa zona que no els hi va tan bé, que se sentin responsables, i d'aquesta manera reforça aquest principi d'inconvenció. No? El que passa al conjunt també m'afecta a mi, encara que no sigui un problema directe de la meva institució.
Un altre estudi de l'anuari destaca el grau d'inserció laboral de la UIB. Un 83% dels graduats estan afiliats a la Seguretat Social 4 anys després de titular-se, una xifra que supera la mitjana estatal.
Ho venim explicant durant el matí. La Policia Nacional du a terme avui una nova operació antidroga a Sombanya i ja hi ha al Mancor 5 detinguts. Els agents han fet nombrosos escorcolls i s'ha colpejat un dels principals clans del poblat. Coneguem-ne la darrera hora. Guillermo Ortego, bon dia. Conta'ns.
Bon dia, Sara. I així, a 5 persones detingudes des del balanç fins al moment de l'operació de la Policia Nacional en col·laboració amb la Guàrdia Civil. Una d'elles es tracta d'un home de 24 anys, considerat un dels caps del poblat en matèria de narcotràfic i també el principal investigat en aquesta operació. S'han registrat 5 domicilis que estaven interconnectats entre ells per dificultar les tasques dels agents i 4 punts de venda directa. En els escorcolls s'han trobat cocaïna, cannabis, haixís, viagra líquida i també doblers en efectiu. Escoltam Alejandro Becerra, el portaveu de la Policia Nacional.
Se han practicado 5 registros dentro de lo que es el poblado de Sombaña, registros domiciliarios, además de un punto de venta. Se han hallado otros 3 puntos de venta que estaban activos. Por ahora hay 5 detenidos. La causa está declarada secreta y, por lo tanto, no podemos dar más información.
Un centenar d'agents han participat en l'operació declarada sota secret, una operació que, per cert, continua oberta, Sara, i no es descarten que hi hagi més detencions.
Gràcies, Guillermo. En directe des del poblat de Sombaña. També avui hem de parlar de dades positives en el tancament de la campanya de major risc d'incendis. En total s'han registrat 60 sinistres que han cremat només 16 hectàrees, cap d'ells de gravetat.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha destacat que aquests resultats són fruit de la coordinació dels equips d'extinció, la conscienciació ciutadana i la gestió forestal preventiva. Tot i això, ha advertit que cal mantenir la prudència i evitar negligències, ja que el risc d'incendi es presenta tot l'any.
Enguany hem tingut un bon any, s'ha de dir així, comparat a més amb la situació que hi ha hagut a la península, però també és un bon any respecte inclús a anys anteriors. En el final hem tingut un total, durant el període de la campanya, un total de 60 incendis forestals.
Aquest estiu, malgrat ser un dels més càlids mai registrats, s'ha aconseguit controlar el 99% dels incendis quan encara eren conats, amb una ràpida actuació especialment dels mitjans aeris. Mallorca ha concentrat el 60% de la superfície afectada, seguida de Menorca, Eivissa i Formentera. Destaca que la majoria dels focs, un 96%, els han provocat persones.
I per fer front als fenòmens meteorològics extrems i emergències, cada vegada més freqüents, el govern ha aprovat avui 7 nous plans municipals. L'objectiu és que els consistoris estiguin preparats per fer front a una crisi provocada per un incendi o una inundació i, d'aquesta manera, augmentar la seguretat ciutadana.
El govern ha aprovat avui 3 nous plans d'emergència als municipis d'Eivissa, Sant Antoni i Maó i 4 plans d'actuació local davant del risc d'incendis forestals a Andratx, Deià i Maó i un més per inundacions a Sant Antoni. Els plans inclouen estudis detallats del risc en aquests termes municipals, dels recursos que disposen i de la seva integració al sistema de protecció civil. Així, aquests municipis podran coordinar millor les actuacions en situacions de risc. En només un any s'han donat llum verda a 17 plans municipals quan no se n'aprovava cap des de 2014. A més, n'hi ha 15 més en tramitació. L'objectiu és reforçar la prevenció i millorar la coordinació entre els municipis i el centre d'emergències 1-2. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Aquests plans no són una altra cosa que prendre consciència de què tenen cada municipi, quin mitjan tenen per poder actuar, però sobretot què han de fer davant qualsevol alerta i davant qualsevol complicació meteorològica.
Eivissa s'ha convertit en guany en la primera illa de l'arxipèlag que disposa de plans d'actuació local davant el risc d'incendis forestals a tots els municipis on és obligatori.
I d'Eivissa, precisament, el PSOE exigeix la construcció urgent d'un tanc de tempestes a la rotonda de l'Avinguda de la Pau, a l'altura de Can Mises. Asseguren que per allà, pel carrer Corones, per on baixa tota l'aigua directa cap al barri d'Espretet, el més perjudicat per les plogudes. Els socialistes aposten fins i tot per un tercer tanc de tempestes a la rotonda de Ses Figueretes. Enric Fernández.
El PSOE defensa que ells ja van presentar el projecte del tanc de tempestes de Can Mises l'any 2016 perquè s'inclogués en la reforma de la E10, l'Avinguda de la Pau, però que el Consell d'Eivissa s'hi va negar. Exigeixen que es faci ja per via d'urgència, una proposta que plantejaran en el pròxim ple de l'Ajuntament d'Eivissa. Ho explica la portaveu socialista al Consell d'Eivissa, Elena López, qui ha criticat que encara no s'hagin obert línies d'ajuda.
Exigim que s'inclogui a la E10 i, si no són capaços d'executar-ho ara, que ho facin per urgència, que ho facin mitjançant un conveni, com sigui, però que aquesta obra s'ha de fer ja. I creiem que estan tardant en posar en marxa aquesta línia d'ajudes ja, que altres comunitats, per exemple, com Catalunya, en els dies següents de les grans plogudes, ja les varen posar a disposició de la ciutadania.
Jordi Grive, el regidor de Medi Ambient de Vila, assegura que el projecte d'aquest tanc de tempestes és inviable, que està obsolet i que estan buscant una millor ubicació per fer el tanc i fer-lo molt més gros que el plantejat.
En los años 2019-20, con las modificaciones, el equipo de gobierno anterior aprueba también un proyecto de red eléctrica atravesando sus cables de media por esa rotonda de Camises, que se ha ejecutado ahora este año pasado. Por tanto, ahora mismo es inviable ese tanque de tormenta en esa ubicación, pero es que además ese tanque de tormentas no está dimensionado para lo que ha cambiado la ciudad en estos últimos 15 años. Se está buscando una ubicación mucho más útil, más eficiente, que permita hacer un tanque de tormentas más grande que ese.
L'Ajuntament, governat pel PP, critica, a més, que el que proposen ara els socialistes manca de sentit.
La coalició Més Sumar demanarà explicacions al Ministeri de Defensa pel projecte de construcció d'un nou magatzem d'armament militar a la base de Son Sant Joan. La formació s'oposa frontalment a aquest pla i denuncia una escalada militar a les illes sense precedents.
El diputat de Més Sumar al Congrés ha denunciat que el projecte inclou un polvorí amb capacitat d'emmagatzemar fins a 75 tones d'armes i explosius. Vicenç Vidal considera que és perillós, ja que la base de Son Sant Joan es troba molt a prop de zones poblades i de l'aeroport de Palma, el tercer més important d'Espanya i el que més operacions registra a l'estiu. Per això demanarà explicacions al govern espanyol amb preguntes a la Comissió de Defensa i a la Comissió d'Insularitat.
Quin futur li espera la base de Sant Joan? Que volen instal·lar a la base de Sant Joan? Volen instal·lar drons? O el que s'ha convertit històricament, i el que han fet històricament a les Illes Balears? Volen convertir Mallorca en un gran portaavions. El portaavions per atacar, per controlar la Mediterrània. I no, la Mallorca no vol ser un gran portaavions per l'exèrcit espanyol.
L'anunci del nou polvorí a la base de Son Sant Joan coincideix amb la intenció del Ministeri de Defensa d'ampliar els terrenys de Cap Pinar i amb la presència d'un portaavions nord-americà fa unes setmanes al port de Palma.
Ho dèiem en titulars, el govern construirà 18 habitatges de protecció oficial al barri de Sasserra, a Sant Antoni de Portmany. Es preveu que les obres s'iniciïn l'any que ve. És la primera promoció que li va impulsar en aquest municipi en els darrers 15 anys. És una informació de Gemma Guasch.
Els habitatges es construiran en una parcel·la que el govern ha comprat a la Sareb. Seran habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. La intenció és que qui accedeixi no hagi de destinar més del 30% del seu sou a l'habitatge. Les condicions encara s'han de fixar entre l'Ajuntament i l'IBAVI, però es prioritzaran els veïns del municipi de Sant Antoni, que com a mínim hauran de tenir una residència de 5 anys a les illes, tot i que això és un altre dels punts que s'han d'acordar entre les institucions. També s'ha de fixar el nombre d'habitacions que tindran els habitatges, però el més segur és que se n'ofereixin d'una o dues habitacions. Es preveu que les obres tinguin un termini d'execució d'entre 12 i 18 mesos. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha destacat que aquesta promoció es beneficiarà del nou procediment exprés incorporat pel govern i que inclou que les promocions d'habitatge públic podran declarar-se d'interès autonòmic per obtenir una tramitació abreujada.
Se trata de conducir todos los proyectos de vivienda pública a través de la declaración de interés autonómico, como si fuera la construcción de un centro sanitario o de un centro educativo, porque, insistimos, dada la situación de emergencia habitacional, es prioritario contar con vivienda para los ciudadanos residentes en las Islas Baleares y, concretamente, también, como no puede ser otro modo, para los residentes en este municipio, que esperamos que sean los principales destinatarios.
Ja hi ha altres habitatges de protecció oficial a Sant Antoni. Es va adquirir un edifici de 25 pisos ara fa 15 anys. Aquests són, això sí, els primers que l'IBAVI construirà al municipi.
La meitat dels estrangers que compren cases a les Balears són alemanys. Són, sens dubte, el col·lectiu de no residents que més inverteix en habitatge a les illes, segons el darrer informe del Consell General del Notariat, que apunta que aquestes operacions han baixat en general prop d'un 7% a l'arxipèlag durant els primers 6 mesos de l'any.
La comunitat és una de les úniques 4 on ha descendit. A la resta de regions ha pujat, com en el conjunt d'Espanya, que ho ha fet de mitjana un 2%. Actualment, les adquisicions per part d'estrangers superen el 19% del total d'operacions del mercat de compra-venda d'Espanya, és a dir, gairebé 2 de cada 10 operacions estan fetes per ells.
Les 2:19 minuts, seguim amb més qüestions de l'actualitat. El projecte de reforma de l'antiga base militar de Ferreries s'endarrereix. La seva execució s'ha prorrogat 4 anys més, fins al 2029, Axel.
El termini previst finalitzava aquest desembre i avui s'ha anunciat que s'amplia fins a finals del 2029. Precisament la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha visitat les instal·lacions en les quals el Ministeri hi inverteix 2 milions d'euros. S'ha de convertir en un centre d'interpretació de la Reserva de Biosfera, a més d'habilitar-hi un alberg i un museu de l'antiga base militar nord-americana.
Que amb el 2029, amb una data com aquesta, pensant que aquest projecte ha de sortir endavant, que ara ja està en fase de licitació, i perquè això és un exemple, no, possiblement, d'aquesta preservació que s'ha fet des de l'illa de Menorca, del seu entorn mediambiental, de la seva identitat també, i com una destinació turística sostenible, que és un exemple, no només a nivell estatal, sinó també a nivell mundial.
També s'ha prorrogat en aquest cas fins al 2027 el projecte Menorca Turisme Zero CO2 per impulsar la Reserva de Biosfera, una iniciativa de 3 milions, dels quals el Ministeri n'aporta 1,2. Sánchez ha explicat que el Ministeri destina un total de 41 milions en projectes de turisme sostenible a Menorca, com també el que afecta el port de Maó i que està previst visiti avui capvespre.
Encara sobre qüestions turístiques, el sindicat UGT proposa una redistribució de la recaptació dels doblers de la cota. El sindicat reclama al govern que el 25% de l'impost turístic es dediqui a la millora dels serveis públics i un altre 25% a l'habitatge per poder fer front a l'emergència residencial.
El sindicat ha fet un estudi en el qual compara la pressió turística que pateixen les Balears amb altres indrets del món. Entre els mesos de gener a juliol d'enguany, l'arxipèlag va rebre 11 milions de turistes. Això suposa una proporció de 8,8 turistes per cada resident, una xifra que s'acosta a la pressió que viu la ciutat de Roma i que multiplica per 8 la de territoris com Madrid o Catalunya. És el secretari general de Serveis Públics d'UGT, Miguel Ángel Romero.
Precios que se están pagando del impuesto aquí son totalmente desfasados. O sea, nosotros consideramos que es un elemento de financiación de la comunidad autónoma todo esto que hay aquí. Fidelización de plantillas, climatización de locales, atracción de talento. Y todo ese tipo de cosas cuestan dinero.
Els preus de l'impost turístic s'haurien de revisar a l'alça, segons UGT, però no fa cap proposta. Afirma que això és una tasca dels partits polítics. Tot i això, apunta que si es destinés el 25% de l'impost als serveis públics, això suposaria uns ingressos d'entre 34 i 50 milions d'euros, depenent dels doblers recaptats cada any.
Més reivindicacions perquè la Plataforma per la Insularitat Digna anuncia que convocarà una vaga als serveis públics de l'administració de l'Estat el pròxim dia 27 de novembre. Fa anys que reclamen al govern de Madrid l'actualització del complement de residència perquè, diuen, no té en compte l'alt cost de l'habitatge a les illes.
Entre els sindicats que formen part de la Plataforma hi ha el sindicat UGT. El seu responsable al sector de l'administració de l'Estat, Fernando Martorell, explica que la situació a l'arxipèlag és complexa. Detalla que amb les darreres oposicions vendran 123 funcionaris, però aquesta incorporació, lamenta, no suplirà els empleats que se'n van a través de concursos de trasllats. A més, augura que en 5 anys la meitat de la plantilla dels funcionaris es jubilarà, ja que el 65% té més de 50 anys. És per això que reclama l'increment del complement de residència.
A cop per aquest concepte, 77 euros. Si jo treballés a una illa menor de Canaris, cobraria 750 euros per aquest concepte. I si treballés a Ceuta i Melilla, cobraria 1.100 euros més cada mes per aquest concepte. Aquí en cot, 77. Perquè vegeu la diferència territorial i la diferència tan abismal que hi ha. La situació és incontestable.
A banda de la vaga prevista pel pròxim 27 de novembre, demà la Plataforma per la Insularitat Digna ha convocat una nova concentració. Demà serà davant de la Comandància General de la Guàrdia Civil. El pròxim divendres les protestes seran davant la Policia Nacional i a la presó de Palma.
I enmig del conflicte obert amb els metges, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha reconegut avui que encara queden coses per negociar sobre el nou Estatut Marc, però adverteix que al nou document no se li poden demanar coses sobre les quals, diu, no té competència.
De la misma manera que no le pedimos tampoco a un pediatra que atienda a un paciente de 80 años, ni a un geriatra que atienda a un neonato, creo que tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para saber cuáles son las competencias de cada una de las áreas que ejercemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Són paraules de Mònica García en un acte que ha fet juntament amb el president de l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya, Tomàs Cobo. Tampoc no s'estalvia les reivindicacions del col·lectiu, sobre el qual hauria d'incloure el nou estatut que, recorden tots dos, feia 23 anys que estava guardat en un calaix. Cobo, a més, ha parlat d'una altra de les qüestions d'actualitat que envolten la seva professió, el del registre de metges que no volen practicar avortaments i que reclama el govern estatal en algunes comunitats on encara no s'ha entregat, com és el cas de les Balears. Assegura el president de l'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya que aquest llistat és un dret de l'administració per saber amb quins recursos compta a l'hora d'oferir un servei a un ciutadà.
Dentro de la ley, la administración, para gestionar sus recursos, tiene el derecho a tener un registro de objetos de conciencia. Ahí la profesión médica, los profesionales, lo que tenemos derecho es un derecho fundamental a la objeción de conciencia. Y esos derechos se tienen que respetar el uno y el otro en beneficio de la sociedad.
L'actualitat avui ens du al Suprem. Koldo García seguirà també en llibertat provisional, igual que l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. El jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha pres aquesta mateixa decisió, la d'ahir, i l'exassessor no entrarà en presó preventiva.
García ha sortit en llibertat amb les mateixes mesures cautelars, malgrat que s'ha negat a declarar i les acusacions liderades pel PP han demanat presó preventiva. En canvi, la Fiscalia no ha demanat presó i el jutge ha seguit el mateix criteri. Ha estat la quarta declaració de García com a investigat en el cas que du el seu nom, Koldo. El motiu de la citació de García era el darrer informe de la Guàrdia Civil que afirma que va gestionar diners de metàl·lic que hauria anat donant a Ábalos entre el 2018 i 23.
En paral·lel a la causa judicial, el Partit Popular ha anunciat que Pedro Sánchez compareixerà el pròxim dijous, dia 30, a la comissió del cas Koldo del Senat, a les 9 del matí. Així ho ha avançat avui la portaveu Alicia García a la Cambra Alta.
Hoy decimos basta. El tiempo del silencio para Sánchez ha terminado. Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Aquí le esperamos.
Pel que fa a l'alto al foc a Gaza, Israel i Hamas continuen intercanviant cossos de palestins i hostatges morts. En les darreres hores, les autoritats israelianes han entregat els cadàvers de 30 palestins més que varen morir durant l'ofensiva israeliana a la franja.
En total, les autoritats gazianes han rebut les restes mortals de 120 palestins i denuncien que alguns mostren signes d'abús i tortura. Quatre cadàvers ja han estat identificats i s'han notificat a les seves famílies. Per part seva, Israel ha identificat els cadàvers dels dos darrers cossos entregats per Hamas. D'aquesta manera, la milícia islamista encara n'ha de lliurar de nou més, però diu que no és capaç de localitzar-los perquè estan sota la runa dels bombardejos israelians. Aquestes declaracions han provocat l'enuig entre els familiars dels captius morts que han demanat al govern israelià que detengui l'alto el foc si Hamas no torna tots els cossos.
La realitat és que Israel continua assassinant palestins malgrat la treva. L'exèrcit israelià ha matat 3 gazians més i ja en són 23 des de l'entrada en vigor de l'alto el foc.
La població gaziana intenta tornar al que queda de les seves llars, però quan s'atraquen a l'anomenada línia groga, l'exèrcit israelià dispara. És una franja no delimitada sobre el terreny i que la majoria dels palestins no sap exactament on se situa.
El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha superat les dues mocions de censura que amenaçaven la continuïtat. El seu govern s'ha salvat gràcies al suport del Partit Socialista, que ha donat una treva, una nova oportunitat a Lecornu després de retirar la polèmica reforma de les pensions.
Cap de les dues mocions ha aconseguit els vots necessaris per fer caure Lecornu, el manco 289 vots a favor. La que més suport ha sumat ha estat la impulsada per la França Insumissa, que ha obtingut 271 vots a favor. La segona moció l'ha presentada l'extrema dreta de Marine Le Pen, que només ha sumat 144 sis.
I al Perú, una protesta multitudinària contra el govern i el Congrés acaba amb un manifestant mort per arma de foc.
El defensor del poble ha informat que la protesta a Lima va concloure amb un centenar de ferits, entre els quals 78 policies i 24 manifestants. Els peruans varen sortir als carrers per denunciar la corrupció del govern peruà i pel creixement de la inseguretat ciutadana impulsada per bandes criminals organitzades.
I una notícia més abans d'arribar a les 2:30, novetats relacionades amb les errades en el cribratge de càncer de mama d'Andalusia. El defensor del poble andalús anuncia que no obrirà una investigació. En un comunicat, Jesús Maeztu expressa la seva consternació i profunda preocupació pels fets. Diu que vol contribuir a esclarir les causes, l'abast sanitari i els possibles danys derivats de la falta de comunicació. Ara sí, arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30. Bon dia. Tots els usuaris de la ciutat de Manacor tindran accés a aigua potable de qualitat en un termini màxim de 2 anys. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El govern s'ha compromès a aquest objectiu històric després d'haver anunciat la licitació de les obres de la xarxa d'aigua en alta per valor de 21 milions d'euros i que farà que l'aigua arribi a la capital de Llevant des de Petra.
Vots torna a insistir que Palma sigui ara Palma de Mallorca.
El portaveu de la formació Cort, Fulgencio Colla, ha fet saber que tornarà a presentar la proposta al proper ple. Diu que ho fa per motius històrics i funcionals. Recorden que anteriorment els de Vox quedaren tots sols en aquesta petició. Els populars, que tenen el seu suport per governar Cort, els tombaren la proposta.
I a Vilafranca de Bon Any ja ho tenen tot a punt. Tot a punt perquè comenci la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, la coneguda com la FIAT.
La funció inaugural és avui vespre a les 8:15 del Poliesportiu en l'espectacle de dansa bolero de la companyia francesa DK59. És la primera vegada que representa aquest espectacle arreu de l'Estat. Entre avui i diumenge, els organitzadors de la fira esperen que més de 20.000 persones passin per Vilafranca, sobretot infants i joves.
Idò, això ja és avui vespre, però abans que això passi, volen saber ara com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT Marca Riutort. Quines, com és la circulació, volien dir, a hores d'ara?
Hola, bona tarda. En aquesta hora, la via cintura presenta trànsit dens cap a tots sentits, sobretot a la zona de Son Castelló i s'accés cap a l'autopista d'Andratx. La CMA1 es manté una circulació més lenta a l'altura d'Andratx pel pas per la zona urbana. Per altra banda, tant la CMA9 en direcció a l'aeroport i Llucmajor com la MA13 cap a Inca presenten bones condicions de circulació. Això és tot per ara.
Moltes de gràcies. 2:32. Lluís Menéndez, des del control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, del Consell de Mallorca.
I mentre es dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IV3, tots donam una mà a l'Associació Girassol.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar que tots els usuaris de la ciutat de Manacor tindran accés a aigua potable de qualitat en un termini màxim de 2 anys. El govern s'ha compromès a aquest objectiu històric, això després d'haver anunciat la licitació de les obres de la xarxa d'aigua en alta per valor de 21 milions d'euros i que farà que l'aigua a la capital del Llevant arribi des de Petra.
El projecte preveu la construcció d'una conducció que connectarà Petra a Manacor, donant continuïtat a la xarxa que ja enllaça Maria de la Salut i Petra, i la construcció d'un dipòsit regulador que permetrà gestionar el subministrament d'aigua potable de manera més eficient. El conseller del Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que aquesta actuació és una passa endavant per garantir el subministrament d'aigua de qualitat a Manacor i avançar cap a un model de gestió més sostenible.
Per intentar, a més, conservar els nostres aqüíferos, intentar reduir la pressió dels nostres aqüíferos i tenir una infraestructura que doni la seguretat que arriba l'aigua potable a Manacor, i que solucionem una de les coses, un dels projectes estratègics més importants que té el govern, que té la conselleria, que té l'Ajuntament i que té Mallorca per la distribució de...
Aquest era el conseller Lafuente, i de moment només el veïnat de les Barriades de Savolta i el Serral de Manacor disposen d'aigua de qualitat d'ençà de l'any 2023, quan l'Ajuntament va construir una planta potabilitzadora pilot.
El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha donat importància que l'arribada de l'aigua de qualitat sigui responsabilitat de diferents administracions.
En l'arribada de l'aigua en Balta, tenim dues oportunitats. Primer de tot, és fer front en el creixement que ja ha tingut Manacor i que s'aplanteja aquest creixement lineal, de fer front de, també, quan hi ha creixement de població, també hi ha creixement d'augment de consum. També la vegada no renunciar en sa fer sa gestió i no votar, també ho deies conseller, no tot a un, a tot un sistema.
Oliver també ha afirmat que la següent passa a regularitzar-ne les tarifes, és a dir, incrementar-ne el preu als grans consumidors i premiar les llars que tenen consciència que l'aigua és un bé escàs. El termini de presentació d'ofertes per a l'obra finalitza el pròxim 18 de novembre.
I parlam encara d'aigua, perquè l'Ajuntament de Solla ha aixecat totes les restriccions al consum d'aigua del municipi. En un comunicat, el consistori ha informat que les pluges d'aquests darrers dies han fet que el nivell freàtic hagi millorat i, per tant, ja és suficient i estable per cobrir la demanda. Tot i això, l'Ajuntament aixeca les restriccions, però ha demanat a la població que en faci un consum responsable. Parlam d'altres qüestions vinculades amb el món de la política, perquè el grup municipal de vots a l'Ajuntament de Palma tornarà a elevar a ple el debat sobre el topònim de la ciutat. Això després que la moció que va presentar el mes de setembre fos tombada per tota l'oposició i també pels seus socis a l'equip de govern, el Partit Popular. El portaveu de la formació, Fulgencio Coll, ha insistit que s'ha de recuperar el nom de Palma de Mallorca, diu ell, per motius històrics, però també funcionals.
Coll vol que a Palma se li afegeixi el de Mallorca al final, mentre que els seus socis del PP i les formacions d'Esquerra, Més i el PSIP, troben que no hi ha debat i que el topònim ha de ser Palma tot sol, com en l'actualitat. Vox insisteix, però, que s'ha de tornar a la nomenclatura anterior per valors històrics, culturals i funcionals, ja que evita que es confongui la ciutat amb altres localitats espanyoles. És per això que tornarà a presentar la proposició al ple de dia 30.
Ustedes dirán, ¿por qué de nuevo? Sencillamente porque en el pleno pasado, partido del equipo de gobierno dijo, no hay debate. Y yo digo, sí va a haber debate, por muchas razones. La primera es que, ¿por qué cambiaron ellos hace unos años? Y en segundo lugar, les pediré a los regidores, que son de Palma, que saquen el DNI, que miren lo que pone el DNI.
Fulgencio Coll ha tornat a insistir en un altre tema d'actualitat, l'absència de la regidora de Podem, Lucía Muñoz, durant més d'un mes a l'Ajuntament per participar en la flotilla humanitària de Gaza. El líder de Vox considera que com és un frau i li ha demanat que les pròximes missions que emprengui les faci durant les vacances.
I parlam ara d'una altra qüestió, perquè els socialistes del Consell de Mallorca denuncien el que consideren un caos en la tramitació de les subvencions culturals que es concedeixen als ajuntaments. Segons el PSOE, encara no s'ha tramitat la línia de subvencions corresponents a aquesta temporada i, segons el seu parer, això obliga els ajuntaments a haver de bestreure el doblers i avançar contractacions.
Els socialistes asseguren que, de moment, no hi ha data prevista de la publicació de la nova línia d'ajudes i que això demostra que hi ha una manca de previsió. Els socialistes també no només critiquen la concessió d'ajudes per a espectacles, sinó també les subvencions per a equipaments culturals. Asseguren que per aquest objecte, el Departament de Cultura del Consell només coincideix 10 dies hàbils per a la justificació de les ajudes un termini que consideren insuficient.
I per la mare de patrimoni, perquè Arca ha demanat a l'autoritat portuària de les Illes Balears que faci esbocar una caseta de petites dimensions que ha construït aquest estiu al passeig del Molinar de Palma just a la vora del port, reformat fa pocs anys. Aquesta és una caseta on les barques hi depositen els residus provinent del manteniment i neteja i el restaurant del Club Nàutic també hi guarda el cens.
Segons l'entitat conservacionista, aquesta caseta perjudica la imatge del tram del passeig reformat i té un gran impacte en l'estètica del conjunt. Segons Arca, l'APB ha reconegut que la caseta es va aixecar sense autorització, però que té un caràcter temporal perquè ja cerquen un espai definitiu per guardar-hi els residus nàutics. Arca recorda que va ser una de les entitats que va lluitar per preservar l'edifici històric del Club Nàutic del Molinar, on s'ubica el restaurant. El que és ideal, diu Arca, és que el restaurant s'hauria de limitar a utilitzar les instal·lacions de les quals té la concessió i que no hauria de concedir-li més espais, com la caseta, que segons l'entitat és de mal gust.
I d'això pel que fa a reivindicacions patrimonials i de l'espai públic, i per la mare d'una fita cultural, perquè Vilafranca de Bonany ja està a punt per acollir l'edició número 23 de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, la coneguda com la FIAT, un esdeveniment aquest que esperen que aplegui unes 20.000 persones. Una bona notícia aquesta per a comerciants i restauradors de Vilafranca, perquè els visitants aprofiten l'estada per comprar i menjar a bars i restaurants del poble.
Afirmen que és un cap de setmana positiu per a ells i que són dies de fer caixa. Així ho explica en Biel Barceló del Bar Saltell i Toni Oliver del Forn Cantoni.
El important perquè són dies molt bons. Aquí fem caixa divendres de vespre, dissabte migdia, dissabte vespre i diumenge migdia. Són coses que no són fixes i quan a la fira ho són.
Bé, bastanta gent. Ara de matí ens venen els escolars i això s'aturen a prendre algo i això. I l'hora baixa nosaltres tenim tancat, però se mou molta gent.
Però l'essència de la FIAT són, sense cap dubte, les arts escèniques, el teatre, les teresetes, el circ, la màgia i el clown. De fet, la funció inaugural serà avui vespre a les 8:15 al Poliesportiu de Vilafranca. El farà la companyia francesa DK59, que arriben a la FIAT amb Bolero.
Que és la música que sentiu de fons, és el seu tràiler i serà l'estrena a Espanya d'aquest espectacle, però l'activitat haurà començat abans. A les 4 es podrà veure el primer espectacle oficial, Únicos, i a les 5:15, Com un humo. La responsable de la distribució d'Electrico 28, Nafiona, explica que Com un humo significa comunitat en esperanto i que és un espectacle de màscares, titelles i sense text.
L'espectacle presenta una família, i treballem amb màscares, amb un titella, música en directe, llavors una família que viu com totes les famílies, amb moments bons, no? Moments una miqueta més feixucs, i llavors tot es trenca amb l'arribada d'un ou. Arriba un ou a la família, i això trenca la rutina, trenca el dia a dia.
El president de la xarxa i director de la FIA, Jaume Gomila, ha expressat la il·lusió per la nova edició d'una fira que es consolida com a referent dels espectacles familiars en centres, funcions i que enguany du per lema Continuar somiant teatre.
Que es troba la millor coïta d'espectacles que hem trobat arreu de Mallorca, arreu de les illes, arreu de l'estat espanyol, i també tenim tres propostes de l'estranger, una italiana, dues italianes i una francesa.
Això pel que fa a una proposta cultural que s'ha convertit en referent arreu de les Illes Balears i sobretot de Mallorca, i que treu públics també d'arreu d'altres parts del món. Per la mare, però, d'una altra proposta que no té a veure amb la cultura, però sí amb el patrimoni i també amb el patrimoni natural i ambiental, perquè avancen les obres de construcció de l'itinerari senderista East Mallorca Gran Recorregut 226, i que l'objectiu és que ajunti els municipis de Manacor, Sant Llorenç des Cardassà, Son Cervera Artà i també Capdepera, per Vorera de Mar, però també per l'interior del termes d'aquests pobles. L'objectiu és tenir enllestit aquest itinerari de més de 100 quilòmetres abans que acabi l'any i que sigui un reclam de turisme de natura, però també una oferta d'oci per al mateix resident de Mallorca.
El Consell de Mallorca inicia aquestes obres el mes de juliol passat amb un cost de més de 900.000 euros i ara ja encaren la recta final. El projecte inclou l'anivellament del terreny, adequació de drenatges i ferm i també la col·locació de barreres de seguretat i senyalització horitzontal i vertical. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat avui matí les obres.
turisme respectuós amb els visitants i respectuós amb tots els residents. I és que aquesta ruta té una dificultat baixa, per tant, és pràcticament accessible per tothom que vulgui sortir a passejar, a fer deport i també a disfrutar de lo que és l'essència de Mallorca.
El punt d'inici de la primera etapa de la ruta és a Cales de Mallorca i el punt d'arribada Cala Mesquida, dins Artà.
Per tant, són 100 quilòmetres que hau d'una banda a l'altra d'aquesta ruta que s'han anomenat East Mallorca Gran Recorregut 226. Una ruta que el Consell de Mallorca espera tenir enllestida abans que acabi l'any i que se sumen, si se sumen, volien dir, la resta de quilòmetres de les altres dues rutes ja existents, el GR que travessa tota la Serra de Tramuntana a través de la ruta de Pedra en Sec i també el camí que va d'Artà fins a Lluc, aconsegueixen ajuntar gairebé 500 quilòmetres de recorregut. Tot això, aquest nou recorregut, s'ajunta a l'oferta disponible del Consell de Mallorca en matèria de senderisme i d'excursionisme. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45 minuts del migdia. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai dels esports parlant del Mallorca, que afronta la recta final de la seva preparació per visitar dissabte el Sánchez-Pizjuán.
Sí, Iago Arrasate ja podrà comptar demà amb tots els seus futbolistes per fer el darrer entrenament abans de viatjar a Sevilla. Els jugadors saben que han de començar a sumar si volen sortir del descens i tot depèn de deixar la porteria a zero. Escoltam el porter del Mallorca, Leo Román, en declaracions a IB3, l'eivissant que ha confessat que ho va passar molt malament l'any passat, però que enguany les coses van millor i està convençut que l'equip també reaccionarà.
El año pasado fue un año duro. Yo sabía que no había tenido los minutos suficientes durante el año, no estaba de acuerdo con eso. Tú estás pensando en que en el presente no estás teniendo las oportunidades que piensas que podrías haber tenido. Creo que todavía no he podido demostrar mi nivel al 100% y en eso estoy, de intentar dar mi mejor versión, sobre todo para poder ayudar al equipo y que cuando todos estemos al 100%, que tiene que ser ya, el equipo va a ir bien, eso estoy seguro.
El porter también ha dejado claro que no se siente indiscutible.
Bueno, no me siento indiscutible, creo que indiscutible no hay nadie, esto es fútbol, esto es la élite y bueno, y hay que estar siempre al 100% y hay que estar bien para mantener lo que tanto cuesta, que es un puesto en la primera división, y más con un club como el Mallorca, que por mucho que ahora estemos últimos, creo que el club ha avanzado mucho durante los últimos años y estoy seguro que saldremos de esta situación.
I també Leo Román considera clau la presència de Iago Arrasate per capgirar la mala situació i també diu que respecten la decisió del tècnic en el cas Dani Rodríguez.
Sobre todo un grupo humano muy bueno, que creo que eso hay que destacarlo. Y luego, bueno, al final nosotros confiamos en él, confiamos en su idea y vamos a muerte con lo que él diga. Todos respetamos la decisión del míster, creo que él también, y se equivocó y ya está. Pero yo quiero matizar un poco que bueno, que las personas se equivocan, todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
El Mallorca vol guanyar dissabte a Sevilla, però el porter eivissenc té clar que la clau passa per fer-se forts a l'estadi de Sant Moix.
Una de las cosas clave que siempre ha tenido este Mallorca son los partidos en casa, y nosotros hacer de Sant Moix un fortín creo que puede ser clave para hacer un buen año.
Aquest important partit entre el Sevilla i el Mallorca jugarà dissabte a les 2:00 PM i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio amb una nova edició d'Esport 3 en Joc a partir de les 12.
Avui, Miqui, el dia va de porters. Catacoll va renovar dilluns amb el Barcelona i avui és a Mallorca.
Sí, la portolana, protagonista avui a l'East Cup, ha parlat de tot abans que demà la nova seleccionadora Sònia Bermúdez ofereixi la seva primera llista de convocades. Cata ha parlat així de la nova seleccionadora espanyola.
No, va escriure si me trobava bé, que enhorabona per la nominació de millor portera, tot això.
i bueno, m'han xerrat bé d'ella. Jo crec que bueno, pues això també és important, que la gent del seu voltant pues, xerri bé d'una seleccionadora. També la segona entrenadora, tenim referències d'ella, va entrenar en el Bilbao i bueno, jo crec que bé, que serà competitiu, que serà algo seriós d'anar més, de fer un punt més i bueno, pues ojalá sigui així i tot vagi bé.
La mallorquina també s'ha mostrat contenta per aquesta renovació amb el Barça fins l'any 2029.
Així com van dir que me volien renovar, no ho vaig pensar, no vaig dubtar. Al final, es veu sent bé. Ho vaig dir allà, no? Me sent ja com que meva. Bueno, Mallorca sempre sigui a Mallorca, no? Però me sent com si estigués a casa meva. Tenim un grup increïble de jugadores. Han fet una pinya increïble, sobretot amb les joves, no? Crec que això també és molt important, si t'hi gusta a un equip. I a part d'això, a nivell futbolístic, crec que no fa falta dir res, no? O sigui que ho tento d'allà i orgullosa de que m'hagin dit que me volien fins al 2029.
I que també estava contenta per la victòria d'ahir del Barça per 0-4 contra la Roma a la segona jornada de la Champions.
Ahir Roma, que és veritat que no va costar un poc en el principi, però després, bueno, un partit encadenat amb gols, portaria 0, o sigui que perfecte, acabar aquesta jornada d'ahir com es queda i pensant ja en la selecció.
Cata protagonista a l'Ista Cup, una competició que ha començat avui i s'allargarà fins diumenge a Calamillor, Son Cervera, Cat de Pere i també Sant Llorenç, i reunirà més de 1.100 jugadores. En total hi participen 57 equips repartits en les categories Alaví, Infantil i també Cadet.
L'Aude Eivissa necessita reaccionar diumenge al camp del Múrcia.
Sí, perquè l'equip suma 5 jornades consecutives sense guanyar. Avui ha parlat Josep Senyer, el jugador blau cel, té clar que ja toca començar a sumar de 3, Dylan Marí.
I és que l'Eivissa travessa un dels pitjors inicis de la temporada dels darrers anys. L'equip encadena 5 jornades sense guanyar i es manté enfonsat en la part baixa de la classificació. Una situació que, segons el capità, cal afrontar amb calma i autocrítica. Escoltem.
Una derrota que no agrada ni aquí ni a fora, evidentment, o sigui, això ho compartim tots. El que passa que, bueno, hem de mantenir calma, tenir el cap fred, perquè sabem del nivell que tenim aquí dins. Ara ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents.
El capità reconeix que el vestidor és conscient del mal moment, però demana confiança especialment cap al tècnic Paco Gémez, la continuïtat del qual ja comença a estar en dubte.
Quan les coses van malament, sempre el que es canvia primer és l'entrenador, evidentment, perquè no podem canviar, no es poden canviar 25 jugadors. La culpa, diguéssim, per dir-ho així, és de tots, o sigui, no és només de l'entrenador, el que passa que, bueno, el futbol és així i no es pot canviar.
Aquest cap de setmana, l'equip tindrà una nova oportunitat per revertir la situació contra el Reial Múrcia, un rival directe que també es troba en situació de crisi.
Ja pensant al següent partit, tenim un partit molt dur el diumenge a Múrcia, que ells estan en bueno, una situació més o menys semblant a la nostra. Llavors crec que es veurà un bon partit i ja et dic, pues pensant ja en aquest partit.
Demà la plantilla tindrà jornada de descans abans de viatjar cap a Múrcia, on buscaran una victòria que serveixi per aixecar el vol i recuperar sensacions.
La Federació Espanyola no veu apte al camp del Sant Jordi per jugar-hi al partit de Copa del Rei.
Avui de matí una inspectora de la Federació i altres responsables de la Federació Balear han visitat el camp municipal del Sant Jordi per avaluar-ne les condicions en vista del partit de Copa del Rei que jugaran el dia 29 d'octubre contra l'Osasuna de primera divisió. De moment, l'equip de regional espera la resolució per part de la federació, però ja se cerquen camps alternatius que puguin acollir el partit. Una de les millors opcions seria jugar aquest partit al camp de Son Malferit. Aquesta eliminatòria de Copa del Rei és a partit únic i també la juguen el Constància, el Poblense, l'Atlètic Balears, la UD Eivissa i el Mallorca.
En bàsquet, a primera FEB, la jornada 4 comença demà amb partits de dos equips balears.
El Palmer, que ve d'una jornada de descans, jugarà a la pista del Lema a Corunya quan falti un quart per les 9 del vespre. L'objectiu de l'equip es pot sumar la primera victòria de la temporada. És el tècnic Marco Justo.
Tenemos muy claro contra qué equipo jugamos. Jugamos contra uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza, que son uno de los claros aspirantes al ascenso, diría que directo. Sabemos perfectamente de la dificultad del partido, no solo de este, sino de todos los que nos quedan. Tenemos que ir a jugar con lo que tenemos, y aparte de Golden y Jesús, que pueda ser esos minutos de 5, también viajará Àlex Almenta.
D'altra banda, l'Estià Menorca viatjarà fins a Palència per jugar demà a les 9 del vespre contra l'equip castellà. Serà el primer partit fora de l'illa contra un dels millors equips de la primera FEB. El conjunt de Javi Zamora ha fet avui matí el darrer entrenament abans de pujar a l'avió. Escoltam el tècnic del conjunt menorquí.
Un partido que se antoja muy complicado, como todos en esta liga, ante uno de los que seguramente sea candidatos a volver a la Liga CB. Tendremos que estar muy serios en el trabajo de salida de presión, de controlar a sus anotadores.
Pel que fa al Fiwi Palma, jugarà diumenge a les 7:15 a Son Moix contra el Zamora, i a la Lliga Challenge l'Azul Marino rep també diumenge a les 4 de l'hora baixa al Paterna.
Gràcies, Miqui. Fins aquí els esports. Fem una petita aturada i tornem a Cultura.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
Escoltar l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Durant molts anys, la sintonia del noticiari franquista El Nodo informava a tot l'estat de les gestes de la figura d'un nin extraordinari, el mallorquí Arturo Pomà, un geni dels escacs.
Arturito Pomar tiene 11 años y es aparentemente un niño como los demás. Un niño que monta en bicicleta y juega con los otros chicos. Aquí adquiere con entusiasmo la prensa infantil que corresponde a su edad.
El nin va ser utilitzat pel règim fins que va créixer. La seva vida, sobretot la que va tenir fora dels focus, és la que explica El petit peó, un documental. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que s'estrena avui a la Sala Augusta de Palma.
Sí, allà es podrà veure fins dissabte. Serà amb la presència de Jeroni Vergas, que és autor d'un llibre, Autoni Arturo Pomà, jugador d'escacs, i també el director d'aquest documental, Joan Gamero, que explicava com va néixer la idea del treball. Va ser d'una xerrada amb una de les seves filles, amiga seva, sobre la vida d'aquest jugador genial.
I em va explicar les interioritats de la família, com ho van passar ells, com ho van veure ells, l'èxit del seu pare, perquè ells només van viure el contrari de l'èxit, van viure la cara B, la cara fosca de la vida del seu pare. El seu pare de petit era un nen famós com Rafa Nadal pot ser ara, era un mallorquí universal, i en canvi de gran doncs ho va passar molt malament.
Sí, és que quan el franquisme li va llevar el focus, Pomà va seguir amb la seva carrera amb fites destacadíssimes, però que ja no tingueren tant de ressò.
La gent pensa que ell, quan es va fer gran, va deixar de jugar, i no, ell va continuar sent un gran jugador, va arribar a fer taules amb Fischer, a l'Internacional del 62, el seu moment cènit, el cènit de la seva carrera. Ell va arribar a ser el 23 del món. Segons Leoncho hauria pogut ser entre els 10 primers, però va agafar una malaltia, que s'explica al documental, i no va poder continuar a tan alt nivell.
La pel·lícula és una producció de Minimal Films i La Perifèrica, amb la participació de Ràdio Televisió Espanyola i també d'IB3. Ha estat premiat com a millor documental de memòria històrica al Cerdanya Film Festival.
El Congrés Internacional Ramon Llull destacarà la figura de l'escriptor del 20 al 22 de novembre a Mallorca, amb un programa d'activitats que reuniran una cinquantena d'estudiosos intel·lectuals d'arreu del món, tot per valorar la dimensió filosòfica i literària de qui és considerat el pare de la literatura catalana.
El Congrés vol convertir-se també en un espai de reflexió sobre la vigència de Ramon Llull al segle XXI, un programa amb 24 activitats culturals previstes que tindrà la participació de personalitats acadèmiques de màxim prestigi internacional com Lola Badia, Alexander Fidora i Jordi Gaià, que abordaran aspectes com la mística lul·liana, la transmissió textual, el pensament filosòfic o la influència de Llull a la cultura europea moderna. El conseller de Turisme, Cultura i Esports és Jaume Bausà.
Una aposta decidida per la cultura i un exemple clar que el que volen potenciar és, bueno, figures com en Ramon Llull, que posen en valor la nostra llengua i la nostra manera de ser.
Si me ves llorando, es que no sea feliz.
Sabíem quan seria el 17 de juny, però no sabíem on, i finalment s'acaba d'anunciar que serà l'estadi de Son Moix el que acull la gira mundial d'Alejandro Sanz. Les entrades es posen a la venda demà a partir de les 10 del matí a través dels canals oficials.
Yo ya superé esto, no estoy llorando por eso, tú ya no me haces falta. Y mañana se me pasa, pero hoy no me siento bien. No quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien. Porque no hay mal que dure pa siempre, menos tú. Hoy no me siento
bien. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 16 d'octubre que passen per una darrera hora. Els metges convoquen 4 jornades de vaga per protestar contra la reforma de l'Estatut Marc. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Són 4 jornades de vaga seguides els dies 9, 10, 11 i 12 de desembre. Abans, dia 15 de novembre, han convocat una nova manifestació a Madrid que començarà en el Congrés dels Diputats i acabarà davant del Ministeri de Sanitat. El col·lectiu considera que l'esborrany de l'Estatut Marc ignora les seves reivindicacions sindicals.
Això en una jornada en la qual destacam que l'Escola Balear ha experimentat un fort creixement d'alumnes en una dècada. Segons l'Anuari de l'Educació de les Illes, el curs passat tenia gairebé 200.000 estudiants, són 20.000 més que 10 anys enrere.
Del total d'alumnat, el 19% és estranger. Fa només 10 anys aquest percentatge era 5 punts inferior. L'Anuari de l'Educació també aborda les desigualtats educatives entre centres i proposa la creació de zones educatives per compartir coneixement entre escoles i instituts de la mateixa zona. Antoni Verger és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels ponents de l'estudi.
No és senzill perquè comporta un canvi cultural, és a dir, que aquelles escoles que ja els hi va bé a nivell de resultats educatius s'impliquin amb les escoles de la mateixa zona que no els hi va tan bé, que se sentin responsables i d'aquesta manera reforçar aquest principi d'incumbència. No? El que passa al conjunt també m'afecta a mi, encara que no sigui un problema directe de la meva institució.
Nova operació policial a Son Bany amb el Manco, 5 detinguts.
Els investigadors afirmen que s'ha colpejat un dels principals clans del que es considera el supermercat de la droga de Palma. Es tractaria del clan del Vito. La Policia Nacional s'ha personat avui matí al poblat i ha fet nombrosos escorcolls. Alejandro Becerra és el portaveu del cos policial.
Se han practicado 5 registros dentro de lo que es el poblado de Son Baña, registros domiciliarios, además de un punto de venta. Se han hallado otros 3 puntos de venta que estaban activos. Por ahora hay 5 detenidos. La causa está declarada secreta y, por lo tanto, no podemos dar más información.
Al Manco, una quinzena de migrants han estat interceptats avui a Formentera, a la carretera principal de l'illa, als afores d'Escaló de Sant Agustí.
Entre les persones arribades a la platja de Migjorn, en embarcació irregular, hi hauria també 5 menors d'edat. La Guàrdia Civil els ha traslladat, com és habitual, fins al port d'Eivissa per passar els tràmits corresponents amb la Policia Nacional.
Balanç positiu de la campanya contra el foc acaba amb 16 hectàrees cremades en 60 incendis, cap de greu.
Tot i les temperatures rècord registrades arreu, les Balears han aconseguit mantenir les bones dades quant a superfície afectada pel foc, segons la Conselleria de Medi Natural. La ràpida intervenció dels efectius antiincendis ha estat clau per aconseguir que pràcticament tot hagi quedat enconat. És el conseller Joan Simonat.
Enguany han tingut un bon any,
s'ha de dir així, comparat amb més amb la situació que hi ha hagut a la península, però també és un bon any respecte inclús a anys anteriors. En el final hem tingut un total, durant el període de la campanya, un total de 60 incendis forestals.
Les Balears registren una frenada de la compra-venda d'habitatges per part d'estrangers,
que cau en el primer semestre un 7%, segons els notaris, a diferència del conjunt estatal, on creixen aquestes operacions a mans dels forans. A les Illes, el ciutadà alemany és la predominant, compren una de cada dues cases.